La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui amb en Jordi parlem de cinema, però de cinema i psicologia, Jordi. A veure, això com ho lliguem?
Això que sé que és un tema que t'agrada i que t'apassiona, ho lligarem de manera que parlarem una mica de la relació que poden tenir i sobretot retroactivament el trasllat d'una a l'altra amb les dues direccions i que per tant es retroalimenten, i després farem un repàs sobre com pot ajudar el cinema amb certs problemes psicològics, i ja entrarem al final amb 4 o 5 títols de pel·lícules segons l'estat en què et trobes i que proposem per, encara que sigui fins i tot aquest proper cap de setmana, dir, home, estic d'aquesta manera, doncs mira, mirem aquesta pel·lícula que segur que em farà remoure una mica.
Fantàstic, doncs vinga, comencem al principi, Jordi.
Tinguem en compte d'entrada que, curiosament, cinema i psicologia, i potser per això no és un atzar que haguem escollit aquesta relació, van néixer i es van evolucionar molt en el temps, d'una manera molt, molt conjunta, pràcticament en el mateix període de temps. Recordem-ho, van començar cap a finals del segle XIX, han tingut, evidentment, el seu constant desenvolupament durant tot el segle XX i també en aquests inicis del XXI. Els uneix precisament el fet que un es retroalimenta, com dèiem, en l'altre, és a dir, que el cinema, per una part, aporta riquesa a moltes teràpies que poden oferir, com ara veurem, alguna solució, alguna corda a la que agafar-se, i també l'inversa, perquè a partir de la psicologia hi ha moltes pel·lícules que tracten d'aquests trastorns i que els expliquen en pel·lícules importants de la història. Des de la meitat del segle XX, posem el nucli principal d'aquesta relació entre els anys 50 i 80, després veurem què passava abans i després, però precisament en aquest període llarg de 30 anys, molts trastorns psicològics es varen portar a la pantalla. Tu recordaràs perfectament títols com Psicosis, d'Alfred Hitchcock, en l'any 60, Persona, d'Ingmar Bergman, La naranja mecànica o La taronja mecànica, de Stanley Kubrick, Algú va volar sobre el niu del cuco de l'any 75 de Milos Forman, Taxi Driver de Martin Scorsese o La resplendor de Stanley Kubrick. Són pel·lícules que precisament el que parlen és de què parlen? De trastorns antisocials, d'estrès posttraumàtics, de trastorns psicòtics, de dependències familiars, de pors, és a dir, de tot el que en algun moment, en aquella època daurada també de la psicologia, s'estudiava i s'avançava en l'estudi d'aquestes trastorns, el cinema ho reflectia amb històries. Què passava abans? Doncs abans va haver-hi una cosa curiosa que poder passa molt per alt, però que a mi m'ha agradat investigar-ho, i és així. Hi ha una pel·lícula que canvia sobretot com s'entenen els enfocaments sociològics de tot el que signifiquen les relacions això, socials, familiars, psicològiques entre la gent o els diferents agents i el comportament humà en general. Parlem de 12 homes sense pietat, de Sidney Lumet, aquell famós pel·lícula del jurat que tots han de votar per unanimitat si una persona és condemnada o no a mort, i n'hi ha un que no vota igual i comença un diàleg frenètic entre tots ells. I què es veuen allà? Es parla dels diferents rols i prejudicis socials que tothom té a l'hora de relacionar-se amb els altres. Un pensament predeterminat davant d'un fet, davant d'un tipus de fet, tothom tenim ja un pensament que no ens plantegem canviar-lo o no canviar-lo, sinó que ho tenim predeterminat. Suposicions que moltes vegades són gratuïtes i que no són reals. I també raonaments que a la mínima ens donem compte que poden ser erronis i que poden estar equivocats i, per tant, que cal reflexionar-lo. Després, si mirem cap a finals del segle XX, veiem com el cinema tracta la psicologia amb molta més profunditat i més complexitat, després d'aquells títols que hem dit al principi, i veiem com, per exemple, temes tan importants com l'autisme i el retard mental en pel·lícules com Rayman o Forrest Gump, pel·lícules que han tingut la premsa que han tingut i que reflecteixen un trastorn com aquest. L'esquizofrènia en pel·lícules com Donnie Darko, de Richard Kelly, o El club de la lluita, de David Fincher. També tenim el trastorn obsessiu-compulsiu, ja saps de què parlo, Millor impossible,
sí,
amb Jack Nicholson.
Jack Nicholson.
Les addiccions, que les veiem clarament tractades a Rèquiem per un somni, el trastorn bipolar amb el lado bueno de les coses, el costat bo de les coses, l'estrès prostraumàtic, posttraumàtic, ja ho diré bé, amb Mystic River, de Clint Eastwood, o que tots aquests problemes, i molts d'altres, ho sabem, amb una trajectòria tan estereotipada com la de Woody Allen, que és un home que ha tractat molts i molts i molts dels, si no trastorns, molts problemes i desajustos psicològics a través de l'humor i amb la majoria de les pel·lícules.
En totes les seves pel·lícules diria que alguna cosa o altra hi surt.
De la seva filmografia, i que també està bé perquè és un, com un punt de desmitificar el que això hagi de ser necessàriament traumàtic dramàtic. I dramàtic. Ara anem una mica al camí invers. Veiem com la psicologia reflectada ha estat reflectida en el cinema. Veiem ara com pot ajudar el cinema a alguns trastorns psicològics. O jo diria que fins i tot una mena de comportament general, tinguis o no tinguis cap trastorn. És a dir, la filmoteràpia, que pot significar el setè art. Per exemple, per afrontar algunes de les pors que tenim, que tots en tenim, escenes que ens ajuden a entendre una mica la situació i fer-ne front. Això és una manera d'afrontar aquestes pors. També ens pot ajudar el cinema a una cosa tan senzilla com desconnectar-nos i relaxar-nos. Després d'un dia pesat i de feina i tal, dius, ara miraré aquella sèrie, miraré aquella pel·lícula.
De fet, hi ha molta gent que fa servir el cinema o les produccions, les sèries, etc., no, de ficció, per desconnectar, és a dir, per evadir-se i a vegades agafar doncs, certs gèneres o certes històries
que... I no deixa de ser una teràpia,
sí, això. Sí, que l'allunyen d'aquells pensaments o d'aquella situació en la que està passant.
D'aquells problemes,
no?
Recordem-ho Billy Wilder, que ho deia sempre, no? Jo l'únic interès que vull és que la gent oblida els seus problemes. Exacte. I passi una bona estona. També tenim que el cinema pot servir com una eina d'autoajuda. Perquè, clar, si ens identifiquem amb algun personatge de la història, de la pel·lícula, de la sèrie i la seva situació, moltes vegades, amagadament i sense que ens en donem compte, hi ha una guia de resolució de problemes. De dir, ah, mira, doncs jo m'identifico amb aquest tipus de comportament. També és una motivació perquè t'encomana actituds i que pot portar-te alguns objectius, veient el que passa amb algunes pel·lícules, una expressió emocional, perquè el cinema té la capacitat d'identificar i intensificar les nostres emocions, i això ja és d'entrada terapèutic i positiu i bo, també de reflexió sobre com som nosaltres i l'entorn que ens envolta. Una peça importantíssima, la creativitat, també. Segons què veiem en les pel·lícules i en les sèries, en la pantalla, què passa en les diferents realitats que ens envolten, això ja d'entrada és un enriquiment nostre, perquè veiem coses diferents a la nostra pròpia realitat. També un augment i un enfortiment de les relacions socials, evidentment, quan veus una pel·lícula a casa amb amics, família, o vas a la sala de cinema, estàs intensificant aquestes relacions socials, que poden ser molt beneficioses. Un ajut pel dol, també davant de pèrdues importants que ens identifiquem amb personatges, ens poden ajudar a superar-ho. I per últim, un record de fortaleses. És a dir, segons el que veiem en les pantalles, som conscients del que tenim i això, vulguis o no, ens augmenta la nostra autoestima i la nostra projecció. I acabem, com dèiem, amb els títols que proposem o que intentem donar com a idea per segons l'estat d'ànim
que
tinguis en aquest moment. He agafat tres a l'atzar, a l'estrès, l'angoixa i el mal d'amors, i veiem que en l'estrès podríem trobar una pel·lícula com Una història verdadera, de David Lynch, aquella història del germà que té un altre germà a 4 o 5 estats més enllà dels Estats Units, que té un infart i que decideix anar-lo a veure, però ell, com que és molt i molt gran, no té carnet, no té cotxe, i va amb un tallagespes. És a dir, que sense cap mena de venir travessa més de 500 quilòmetres amb un tallagespes, ja saps, a la velocitat que van, i que precisament per un estrès això ens pot donar una calma perquè ens explica una història on l'objectiu no té més importància, evidentment és important perquè és un germà que va veure-ho, però el viatge és el que ens porta una mica la història i el que de la... Una curiositat és que la història és real, perquè a l'actor li va passar 2 anys abans de la pel·lícula, però a més els personatges que surten són autèntics, i alguns d'ells, per exemple, surten els pares del propi director David Lynch. Per l'altre costat, una altra història que, evidentment, ajuda molt en els moments d'estrès seria Lost in Translation, la història de Bill Murray, Sofia Coppola, ja ho sabeu, amb Scarlett Johansson, que és un actor que viatja al Japó per fer un anunci d'un whisky, i es troba a una dona que acompanya el seu marit, que està fent també una promoció d'una feina seva, i es troben per compartir soledats. Són dos éssers, dues persones soles en el món i en les seves trajectòries, i el que intenten és trobar sentit a la vida, abandonar aquesta carrera frenètica que tenim i que ens provoca aquest estrès, per recuperar o reconstruir més a saber quina cosa. En el cas d'angoixa he trobat dos títols.
I ara estava pensant, perdó Jordi, sí, en Nomadland, per exemple,
per
també.
Per exemple, també.
Com una altra pel·lícula que, a més a més, és gairebé temps real, sí, com aquell qui diu, bé, i que trenca molt aquest ritme,
totalment,
perquè és totalment diferent.
I que, a més a més, és el final d'una trajectòria,
exacte,
vital, que dius, després de tota una vida d'un tipus, ara vaig a fer-la d'una altra per trencar amb el que hi havia darrere.
Uh-huh.
En l'angoixa, mira, m'han anat per coses molt amables i molt que jo crec que han de trencar l'angoixa per força, com en el cas de Mary Poppins,
sí,
perquè tenim el Julia Roberts i el Dick Van Dyke, el que fan és aquella història, recordeu, d'una mainada que educa uns fills que fins ara havien fet la vida impossible a totes les mainaderes que havien tingut, va afavorir molt la imatge de les institutrius i que va treure precisament l'angoixa tant d'alguns nens que porten aquest estrès ja incorporat, però sobretot també de l'educació d'alguns pares que en aquell moment ho confiaven molt en les mainaderes i en les institutrius. I com a curiositat ha apuntat que els decorats, tant el plató com tot el que es veu exteriors, tot està dintre d'un set, és a dir, que no hi ha exteriors, sinó que tot és dintre d'un plató. L'obra de teatre, per cert, des de l'any 2004, que es va inspirar amb l'original, s'està fent a Londres i després a Broadway, brutal la quantitat i quantitat de número d'interpretacions que hi ha, i es rumoreja que el senyor Spielberg podria fer-ne un remake.
Ui,
ai,
això que ja en van fer un
malament,
fa poc, ja en van fer un fa poc.
Un remake
però
de Spielberg de Mary Poppins, veurem com acaba. M'agrada recordar una frase important, que és que el que intenta transmetre per trencar amb l'angoixa és que la felicitat en la vida no es troba en grans cops de sort que passen molt poques vegades, sinó amb els petits detallets que gairebé segur passen cada dia. I també Amélie, Jean-Pierre Jeunet, una pel·lícula que, per cert, Audrey Tautou, per fer-la, va haver de mirar-se tota la filmografia d'Audrey Hepburn, curiosament, i que ensenya, en aquest cas, un amor generós que pot estar basat en precisament fer que la vida dels altres sigui més divertida i entretinguda, que sigui una manera de trencar les angoixes vitals que ens acompanyen a tots amb aquest mena de divertiment i de cosa agradable. I per últim, Mal d'amors, dos títols com L'apartament, Billy Wilder amb Jack Lemmon i Shirley MacLaine, aquest home que deixava el seu apartament als superiors de l'empresa per ascendir a dintre de l'escala, i que ens ve a transmetre, en el cas d'aquests amors, que per molt sols que ens sentim després d'una possible ruptura, sempre hi ha algú disposat a acompanyar-nos, és a dir, que el món és molt gran i que hi ha molta gent que està disposat a acompanyar-te en l'aventura de la teva vida, i com en el cas d'aquesta història, Jack Lemmon ho deixa tot, precisament, la possible ascensió, tots els beneficis que pot treure, precisament perquè ha trobat un nou amor en el seu camí. I acabem amb Olvídate de mi, Michael Gondry, que ho dirigeix a Jim Carrey i a Kate Winslet, i que és una història d'una noia que decideix borrar l'exparella que havia tingut per no tenir cap record d'ell, però ell ho sap, se n'entera, i també vol fer el mateix. El que passa que, com diu la pel·lícula en un moment, tu pots esborrar una persona de la ment, però molt difícilment la borraràs del cor. És a dir, que si racionalment has trencat una història, hi han coses que sempre et queden a dins i que, per sort, no marxen i no canvien. Com reaccionaries tu si algú t'esborrés a la teva vida? Doncs és una pregunta important i que a vegades ens fa pensar en això del mal d'amors, si algunes coses que oblidem les fem conscientment perquè tenim por d'enfrontar precisament el fet de l'oblit, el fet de que la memòria inconscientment oblidi coses que no voldríem que oblidés, i abans de passar per aquest mal tràngol diem, doncs jo l'esborro i així ja m'evito aquest mal pas. És una mica propostes que poden anar bé per segons quin és el moment vital que tens, i que n'hi han moltíssimes, és a dir, que podeu buscar i que en trobareu moltíssimes, però aquestes ens han semblat curioses.
Molt bé, fantàstic, doncs és així, segur que els oients també, ara allò pensant, tots tenim gèneres que ens agraden més, però en funció del moment vital o de com ens sentim, a vegades ens ve més de gust un tipus de pel·lícula o un altre, perquè precisament, per l'estat que tenim, clar, doncs ens ve més de gust, no? I per
de
això
fet,
a vegades
és el que fem cada vegada que ens posem davant de la tele,
exacte,
amb el mando, i diem, amb el comandament, perdó, quin tipus de pel·lícula m'agradaria? Vull una de misteri, vull una de tal.
Exacte.
Estem reflectint com ens trobem.
Com ens trobem, per tant, és així, i al contrari, no? És a dir, es pot fer la lectura al revés. Quan tu detectes o te n'adones que estàs mirant un perfil de pel·lícules igual, penses, per què això, no? Com estic jo ara que estic mirant aquest tipus de pel·lícules i no unes altres,
exacte,
per exemple? Per tant, molt interessant, Jordi, t'hi és aquesta secció secció de cinema i psicologia. Al cap i a la fi, el cinema també són emocions, no? I són sentiments.
Exacte.
I són relacions, i hi ha una mica de
tot. I reflexes de realitats.
Jordi Teix, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.